Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Sabadell recupera les promocions d'habitatge d'obra pública, aquest cop, però, destinades al lloguer assequible. Avui s'ha posat la primera pedra de la que serà la primera promoció en aquest sentit, ubicada a la carretera de Barcelona amb carrer Zurbano. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. L'equip de govern s'ha fixat el repte d'iniciar la construcció de 528 habitatges a aquest mandat, tot plegat amb l'objectiu de contribuir en la regulació dels preus de lloguer a la ciutat, com ha destacat l'alcaldessa Marta Farrés.
Aquestes polítiques públiques d'habitatge no poden ser només 20 habitatges o 30 habitatges, o 15 habitatges, perquè això no canvia substancialment a la política d'habitatge de les ciutats. Cal ser molt més ambiciós. Per això estem parlant de 528 habitatges de lloguer, perquè creiem que això sí que comença a tenir incidència de veritat en el mercat. I per tant, i aquest és l'encàrrec polític que tenim com a govern, no només planificar, sinó també fer que aquestes polítiques públiques siguin una realitat i utilitzar tots els instruments que tenim. M'ho han sentit dir moltes vegades, Vimussa, però també saber d'ell un lloguer social, però també veure amb quins privats podem anar de la mà.
En total, l'Ajuntament invertirà 104 milions d'euros en aquestes promocions projectades durant el mandat anterior.
El Sant Jordi d'aquest any no serà confinat com l'anterior, però tampoc recuperarà l'essència d'abans de la pandèmia a Sabadell.
Els llibreters i floristes podran treure parades al carrer, però només davant dels seus establiments. Per contra, se'ls ha donat la possibilitat de tenir-les tota la setmana per afavorir les compres anticipades i evitar aglomeracions. Així mateix, s'han programat activitats culturals amb aforament limitat i amb seguiment telemàtic.
En esports, anem a en Jau Bobi, que ha estat apartat dels entrenaments i dels partits pels suposats insults homòfobs al jugador del Terrassa, Víctor Gutiérrez.
El Club Natació Sabadell ha pres aquesta decisió mentre aclareix les circumstàncies d'aquests fets. El president de l'entitat, Claudi Martí, assegura que s'ha d'abordar el cas sense presses i no prendre decisions precipitades arran de la pressió mediàtica.
Són algunes de les notícies que repassarem en la pròxima mitja hora amb el Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 15 graus a Sabadell, temperatures que es mantenen completament estables respecte a la setmana passada. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem al Sergi Gallego. Bona tarda.
Hola, bona tarda. El cel estarà poc o mig ennuvolat pel pas de bandes de núvols als mitjans que es faran més compactes amb el pas de les hores, sobretot a la meitat oest del país i al terç sud. A banda, les nuvolades a punts de muntanya es faran més compactes i extenses fins a quedar el cel mig o molt ennuvolat en aquests sectors. A més, a l'interior de les comarques de Girona s'espera algun ruixat feble i minso i també a altres punts del prelitoral central i a la Catalunya central. Demà, en canvi, s'espera una jornada inestable a causa de l'arribada d'una pertorbació que portarà precipitació continuada al terç nord del territori i de manera més irregular a la resta del país. La precipitació serà en forma de ruixat o xàfec d'intensitat feble, tot i que a partir de migdia serà puntualment moderada i és possible que localment vagi acompanyada d'alguna tempesta. La temperatura serà més baixa i oscil·larà entre 13 i 18 graus. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, situació bastant tranquil·la, només trobem dos punts conflictius a la xarxa viària més propera a Sabadell, a la C58, hi ha un quilòmetre de retencions a Montcada en sentit sud arran d'un accident. A la B30 també hi ha retencions, al seu pas per Barberà un quilòmetre i mig per enllaçar amb l'autopista del Vallès en sentit sud. Passa endavant per regular el mercat de lloguer a la ciutat a través de la construcció d'obra pública. Avui s'ha posat la primera pedra de la primera promoció que s'impulsa a Sabadell en els últims 10 anys, en aquest cas destinada al lloguer assequible en lloc de la compra. L'immoble situat a la carretera de Barcelona amb carrer Zurbano oferirà 21 habitatges construïts sota criteris d'eficiència energètica a partir del desembre del 2022.
Per l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, aquesta promoció és el punt de partida per acabar amb la desigualtat que suposa ara mateix l'accés a l'habitatge.
I crec que avui fem aquest primer pas del que, ja li deien al Toni, del que no hem de parar. És a dir, saben vostès que és una de les línies importants del nostre govern, les polítiques d'habitatge. Avui és aquest tret de sortida de tota aquesta planificació i d'aquesta part d'execució, doncs de dotar-ho en termes econòmics, que no només es tracta de planificar, sinó també de posar-hi diners. I, per tant, doncs és aquest tret de sortida del que espero que amb tots vostès tinguem l'oportunitat en els propers mesos d'anar-ne fent més.
La nova promoció destaca per estar plantejada amb l'objectiu d'assolir la màxima eficiència energètica. Els aïllaments tèrmics, tant exteriors com interiors, el foment de la ventilació i les plaques fotovoltaiques es complementen amb una estructura feta de fusta, ho ha destacat el cap tècnic de Vimusa, Ricard Peric.
L'impacte de la fusta respecte al medi ambient en comparació amb el formigó i amb l'acer és un impacte molt menor, perquè el CO2 ja l'ha absorbit i perquè la fusta ens permet un material molt més lleuger, ens permet un material molt resistent i lleuger amb les tecnologies actuals, ens permet, a més, d'una manera indirecta, que gestionin els boscos i, per tant, que gestionin els riscos d'incendi utilitzant la fusta pel mobiliari, per les estructures, per la construcció. Per tant, és una nova mirada, com amb una nova tecnologia podem utilitzar la fusta no només com a ornament, sinó realment com a estructura i com a sistema constructiu i estructural.
Aquesta promoció, però, no serà l'única. Des del govern municipal aspiren a iniciar la construcció de 528 habitatges en diferents punts de la ciutat durant el mandat, amb una inversió de 104 milions d'euros. Al bloc de la carretera de Barcelona s'hi sumen 4 a Can Gambús, un a la Concòrdia, un a Can Ostrell i un a la Roureda.
Notícies vespre.
Els pacients ingressats per Covid-19 al Taulí continuen baixant. Entre dijous i diumenge, la xifra ha passat dels 133 als 127, dels quals 25 es troben en situació crítica. Al marge de les altes, en aquest període s'han notificat 26 hospitalitzacions i 5 defuncions. També s'han declarat 25 positius més. Malgrat que els ingressos no han anat a més, l'Hospital de Sabadell no reprendrà fins demà les intervencions quirúrgiques que es van haver de desprogramar la setmana passada.
Tot plegat fruit de l'alta pressió a les urgències per l'arribada de nous casos de coronavirus. No obstant això, l'augment dels contagis no ha estat tan acusat com s'esperava en un principi, de manera que les conseqüències de la Setmana Santa no han estat tan dolentes com en el cas del Nadal. Des del grup de recerca Biocom SC, l'investigador Daniel López Codina ho ha atribuït a un conjunt de factors. Els ha enumerat en una entrevista al Cafè de la Ràdio.
Un factor, indiscutiblement, és la responsabilitat de la població. Jo crec que al llarg dels mesos hem anat guanyant cultura de fer front a la pandèmia i això s'està notant, malgrat el cansament. L'altre factor, evidentment, és la vacunació, que progressivament cada cop està, diguem-ne, protegint especialment a la gent més susceptible, i probablement l'altre factor és el temps, el fet de que les temperatures hagin millorat, fa que la gent faci més vida a l'exterior, que rebem més radiació ultraviolada, que minimitza la durada dels virus, almenys a l'exterior, que...
Malgrat això, l'investigador ha fet una crida a la prudència perquè la situació continua sent complexa. A Sabadell, la incidència acumulada 14 dies ha tornat a pujar i ara és de 354 casos per cada 100.000 habitants. Per contra, el risc de rebrot i la velocitat de contagi reculen als 485 punts i a l'1,36, respectivament. En les últimes 24 hores s'han declarat 43 positius més, que eleven la xifra total des de l'inici de la pandèmia fins als 17.808, mentre que no hi ha hagut cap defunció respecte d'ahir i es mantenen en les 543. Pel que fa a la vacunació, a la ciutat hi ha 45.259 sabadellencs amb la primera dosi i 13.805 han completat el procés d'immunització.
El Departament de Salut estudia prohibir fumar a les terrasses de bars i restaurants per evitar contagis de coronavirus, una mesura que des de la restauració sabadellenca no acaben de veure amb bons ulls. Actualment s'estableix que no es pot fumar a la via pública si no respecten els 2 metres de distància. Els hostalers i restauradors estan obligats a respectar-la, però Salut creu que no és suficient.
Per Jordi Roca, president del Gremi d'Hostaleria de Sabadell i Comarca, afirma que el seu sector està cada vegada més limitat i que encara notarà més la pèrdua d'ingressos.
El sector no tancarà les portes perquè es deixi de fumar a les terrasses, però, clar, mermarà els seus ingressos. Sempre hi ha les persones que estaran enfadades i que diran, doncs, no hi vaig perquè no puc fumar. A la llarga, tot es tranquil·litza i tot es normalitza i la gent ho entendrà. Però, de moment, si tu ja estàs molt, molt tocat econòmicament per aquest problema que és la Covid, i a sobre hi van posant encara més pegues i més coses, doncs l'hostaleria cada vegada està més limitada i cada vegada estem patint més.
Així doncs, pel mateix Roca, la proposta de Salut seria una mala mesura i només és comprensible en l'àmbit sanitari, però no en l'àmbit hostaler. Des dels locals sabadellencs veuen que la mesura afectarà segons el tipus de negoci i si aquesta està encaminada al bar i les copes o és un restaurant. N'ha parlat Jordi Ferrús, del restaurant 23, i Llorenç Costa, del Toc al 2.
En el nostre cas, en concret, no ens afectaria gaire perquè som més restaurant i no tenim ni un servei ni de bar ni de cafeteria, amb la qual la gent no, això no li implica, no li molesta. I jo estic a favor de que ho prohibeixin, perquè això, si això ha d'ajudar a que haguessin obrir la terrassa i que puguem seguir treballant com fins ara.
No t'ho sabria dir. Clar, jo crec, jo vull pensar que potser podem perdre algun client habitual que va fumar i de pas es fa un cafè, però m'agradaria que no perdéssim el client, per exemple, que ve a esmorzar fora de la terrassa i també fuma, o que ve a dinar. Jo m'agradaria creure que aquest client no el perdrem. Però clar, és una cosa que no sé com s'ho agafarà la gent.
De moment, Salut Pública estudia la mesura i està pendent d'informes jurídics.
La nova llei de protecció a la infància s'ha aprovat al Congrés en un clima creixent de la violència sobre els menors. Així ho ha apuntat l'advocada Sandra Burgos, especialitzada en família, en una entrevista al Cafè de la Ràdio. La lletrada calcula que els últims 5 anys els delictes contra els infants poden haver crescut un 40% a Sabadell.
En els últims 5 anys hem tingut un repunt força important. Si en diguessis en percentatge, des del meu punt de vista, això hauríem de mirar amb xifres globals, no? Però a Sabadell, des del meu punt de vista, et podria dir que entre un 30 i un 40%. És una animalada. Suposo que també doncs, els últims anys de crisi, una crisi tan perllongada, el tema de la Covid, el tema de la situació de moltes famílies, etcètera, etcètera, doncs no ajuden, no? Doncs que aquesta violència s'apavaigui, sinó que vagi a més.
La nova legislació pretén prevenir les agressions als infants i garantir que les víctimes tinguin més marge per denunciar.
Entre els punts principals de la nova legislació hi ha l'ampliació de la prescripció dels delictes d'abús a menors, que començarà a comptar quan la víctima tingui 35 anys i no 18 com fins ara. A més, els menors de 14 només hauran de declarar un cop abans del judici per evitar la revictimització. També podran denunciar sols, sense la necessitat d'estar acompanyats d'un adult. Ricardo Iborra, de la Plataforma per la Infància, ha indicat per què això és important.
Si ahora tenía que ir acompañado de un tutor o de un responsable adulto para hacer esa denuncia, ahora podrá hacerlo él, aunque tenga 14, 15 o 16 años, podrá acercarse a la policía y hacer esa denuncia, lo cual permitirá que a lo mejor cuando el propio tutor era el agresor, pues romper con esos conflictos de interés, ¿no? Y eso creo que es muy importante.
Segons l'Organització Mundial de la Salut, una de cada 5 nenes i un de cada 13 nens han estat víctimes d'abusos sexuals abans dels 18 anys.
Notícies Vespre.
La celebració de Sant Jordi comença a bategar a partir d'avui als carrers de Sabadell. Turistes i llibreters poden instal·lar les parades davant dels seus establiments durant tota la setmana amb l'objectiu de fomentar unes vendes esglaonades i evitar aglomeracions. De fet, la principal novetat d'aquesta jornada del Llibre i la Rosa és que les activitats no es concentraran en el passeig, sinó que es distribuiran per tota la ciutat.
Tot i la possibilitat d'allargar Sant Jordi tota la setmana, els llibreters han acordat posar les parades de dimecres a dissabte. Els floristes, en canvi, prendran la decisió de forma individual. En tot cas, les previsions de vendes són bones després que l'any passat el Sant Jordi es visqués en confinament. Joan Fàbregas és membre del Gremi del Llibre de Barcelona i propietari de la Llar del Llibre de Sabadell.
Crec que anirà bé, perquè jo penso que la gent, molta gent, vaja, està conscienciada de que tenim un problema amb la Covid i que, per tant, doncs, no podem fer coses que provoquin aglomeracions i que provoquin doncs, allaus de gent, i jo crec que doncs, el fet d'esponjar-ho tota la setmana jo crec que anirà bé ja a tothom, tant a la gent com als llibreters.
Des del Gremi de Floristes de Sabadell confien que aquesta Diada de Sant Jordi torni a portar l'activitat a aquests negocis. De fet, durant el 2020, només 3 de la quinzena de floristeries del Gremi van treballar el 23 d'abril. Ho ha destacat el president de l'entitat i propietari de Garciflors, Sergi González.
Algú més vendrem perquè té més visibilitat, però no crec que sigui una solució, i després tampoc no s'ha fet gaire campanya a la ciutat perquè la gent s'animi a comprar, no? Potser sí des de redes socials o així, però la publicitat així més visual, els lletreros, aquells il·luminats que n'hi ha a Sabadell o els autobusos, allà no han fet res, i jo no crec que aquesta idea doncs sigui, bueno, no tingui la repercussió que toca.
Tot i que la celebració de Sant Jordi arriba en plena pandèmia, també s'han organitzat activitats culturals.
Des de l'Ajuntament s'ha organitzat una trobada d'autors al Museu d'Art dimecres, en la qual hi participaran Víctor Colomer, Montse Verderi o Xavier Gual, entre altres. Es podrà seguir per via telemàtica i en públic restringit. En paral·lel, s'ha creat un canal de YouTube per rebre lectures gravades en vídeo del poeta Joan Margarit i Felícia Fuster. El regidor de Cultura, Carles de la Rosa, admet que calia optar per activitats d'aquest tipus.
Les lectures, sí, perquè era això. Si no, quan ara mateix el que es demana és que estigui en un espai perimetrat o que hi hagi control d'aforament i la gent ha d'estar asseguda i escoltant. Clar, aquestes lectures són com molt més espontànies. En principi és un tema que està aquí a la plaça el doctor Robert, que per tant si tu anaves passejant i estaves fent doncs això, clar, com que tot era com una concentració de tots els elements junts, doncs si tu escoltaves algú que llegia alguna cosa interessant podies estar escoltant-lo. Ara és com molt més difícil, has de fer el dia prèvia i seria molt complicat. Llavors hem decidit aquest any tornar-ho a fer a través de gravacions d'enregistrament de vídeo.
Les biblioteques municipals i els museus també s'han sumat al calendari d'actes de Sant Jordi amb activitats com visites al patrimoni, contacontes o exposicions. A més de l'Estruc, que se suma a la programació cultural En vaig venir per estar boig, interpretat per l'actor sabadellenc Pep Muñoz, així com també obres de Sant Jordi al Teatre L'Equip i els jardinets de l'Espai Cultura de la Fundació 1859 Caixa Sabadell.
Però el dia ens deixa altres notícies. Com que el sabadellenc Antoni Garrell serà nomenat president de Quema Hospitales a Catalunya.
Demà serà escollit pel Consell Administratiu de la companyia sanitària. HM Hospitales gestiona 3 centres hospitalaris i 2 clíniques privades des del 2018 a Barcelona. Garrell, que forma part del Consell des del principi, ha explicat a Ràdio Sabadell els objectius del seu mandat.
L'objectiu estratègic és seguir creixent a Catalunya amb més centres, amb policlínics, perquè en definitiva el volum, és a dir, el nombre de llits, el nombre de pacients tractats és el que et permet, a més, avançar amb la mateixa línia que ja s'està fent a la Comunitat de Madrid o que s'està fent a Galícia, que és una aposta decidida no solament per una medicina d'alta complexitat i de proximitat, sinó també amb els camps de recerca i d'innovació. I això només es pot fer si tens un volum determinat. Per tant, la voluntat és seguir creixent.
Garrell compartirà aquest càrrec institucional amb la Direcció General de la Fundació de l'ESDIP, dues institucions que creu que poden col·laborar per potenciar el disseny en l'àmbit de la sanitat.
Esquerra Republicana pregunta a l'Ajuntament si l'advocat que representa la ciutat en el cas Mercuri ha demanat que l'exalcalde Manuel Bustos ingressi a presó.
El jutge havia donat 5 dies al consistori per demanar o bé no demanar l'ingrés a presó de l'exalcalde socialista. Recordem que la Junta de Portaveus Extraordinària de divendres, el PSC, Podem i Ciutadans van evitar pronunciar-se i cada grup municipal va enviar el seu posicionament al bufet que representa l'Ajuntament. Esquerra, la Crida i Junts van manifestar que volien que Bustos complís la condemna de 3 anys de presó per haver retirat unes multes de trànsit als seus familiars.
I el bisbe Josep Àngel Saiz Meneses abandonarà la diòcesi de Terrassa a mitjans de juny per traslladar-se a l'arquebisbat de Sevilla. La Santa Seu ha fet oficial aquest nomenament. Monsenyor Saiz de Meneses posa així punt final a 17 anys de trajectòria com a bisbe de Terrassa. L'últim treball del grup sabadellenc 31 Fam, Jet Lag, ja es pot escoltar a totes les plataformes.
Digue'm què passarà quan ens trobem un dia de casualitat al tren. Farem com si res, ens saludarem i marxarem pensant que ens vam equivocar.
És ja el tercer disc de música urbana de la banda. Dos dels seus membres, Àlex i Coa, asseguren al programa al matí que, pel que fa a l'estil melòdic, ara mateix Sabadell és capital.
Bueno, ara Sabadell és la capital. Haciendo música urbana ahora mismo somos los que mandamos en Cataluña. Y igualmente, sí, hay muchos grupos, hay mucha gente que yo creo que a partir de que han visto de que la música urbana en catalán está empezando a levantarse, ¿no?, un poco, pues también se han dicho, pues voy a probar yo también, ¿sabes? Siempre he querido a lo mejor hacerlo y pues ahora sí que me animo porque veo que a lo mejor sí que hay un poco de salida, ¿no? Y eso también a nosotros pues nos hace sentir bien porque hemos abierto a lo mejor un panorama que no lo estaba tan explotado y pues estamos orgullosos, no sé.
Seran al Festival Cruïlla el dia 20 de juny i diuen que els van entrar noves convocatòries, però consideren que encara falta recorregut.
El primer concert suspès per culpa de la pandèmia va ser el seu i van aprofitar el confinament per crear. Un dels objectius principals segueix sent el fet de passar-ho bé, però han treballat canvis de format. Consideren que fan música més profunda i melancòlica del que sembla i les seves històries, com la de la Player, que sona de fons, són reals. A tot això cal sumar-hi la riquesa de ser 6 membres al grup, cosa que fa que les influències i les idees per experimentar es multipliquin.
Aquesta balada la cantem tots junts el dia que ens trenquin el cor.
Torna l'espai de debat de l'afició. Torna el millor anàlisi dels partits. Torna la participació i tornen els premis. Torna la tertúlia del Centre d'Esports. Tribuna Preferent, cada dilluns a 8:15 del vespre a Ràdio Sabadell.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca i repassem l'actualitat més general i comencem parlant del Ministeri de Sanitat, que planteja endarrerir 8 setmanes la segona dosi de la vacuna contra la Covid-19 per als menors de 80 anys.
Aquest és un dels temes que es tractaran en la reunió de la Comissió de Salut que se celebrarà aquest dimarts. La Generalitat havia defensat aquest plantejament i ja ho havia demanat a Sanitat. Des del Departament de Salut defensen que si s'endarrereix la segona dosi hi haurà més disponibilitat de vacunes per tal de poder immunitzar amb una primera dosi a més gent de manera més ràpida.
La Comissió Europea comprarà 100 milions de vacunes més de Pfizer-BioNTech per aquest any.
Aquesta xifra augmenta fins a 600 milions el nombre de dosis que Pfizer-BioNTech entregaran a la Unió Europea el 2021. Amb aquesta compra del bloc comunitari afirma encara més la seva aposta en aquest vaccí, pel qual ja està també en negociacions per noves adquisicions pel 2022 i 2023.
El conseller d'Interior en funcions, Miquel Samper, assegura que ara per ara no es pot treure el toc de queda.
No obstant, això sí que obre la porta a reduir-lo abans del 9 de maig. En tot cas, el conseller ha recordat que es tracta d'una mesura que s'ha demostrat eficaç i eficient a l'hora de reduir les interaccions socials, sobretot entre els més joves.
I en política, el Partit Popular retalla distàncies amb el PSOE, segons l'últim baròmetre del CIS.
Els populars pugen gairebé 3 punts a costa de Ciutadans, que es desploma després de la moció de censura fallida a Múrcia. Tot això, segons l'enquesta, els socialistes es mantenen al capdavant en intenció de vot amb un 31,5% dels suports en cas que ara se celebressin eleccions. També pugen intenció de vot Unides Podem un 1,1% després de la sortida de govern de Pablo Iglesias.
Moment pels esports. El Club Natació Sabadell ha decidit apartar Nemanja Ubovic fins que no resolgui l'expedient obert pels suposats insults homòfobs al jugador del Terrassa, Víctor Gutiérrez. El serbi, de moment, no participarà ni en els partits ni en els entrenaments amb l'equip.
Segons Gutiérrez, va rebre els insults d'Ubovic en el derbi entre el Terrassa i l'Estrelpuig de dissabte en dues ocasions, una a l'aigua i l'altra amb el partit acabat. Tot i que en un principi no va voler revelar el nom del culpable, ahir sí que va assenyalar directament al serbi per assegurar no haver-se disculpat. Una polèmica que ha generat un gran enrenou a la xarxa socials i el club s'ha vist obligat a pronunciar-se. Ho ha fet en dos comunicats en els quals condemna qualsevol actitud homòfoba, però també racista i xenòfoba. Les úniques declaracions les ha fet Claudi Martí a Televisió de Catalunya. El president de l'entitat assegura que no prendran cap decisió precipitada.
El nostre jugador està molt afectat doncs, pel que va passar i també molt més per com ha transcendit, no? Ara, el que no farem nosaltres com a institució és prendre decisions d'una forma, diguem, ràpida per un efecte mediàtic, sense abans escoltar totes les parts, veure exactament el que ha passat i poder prendre la millor decisió, no només pel jugador ni per l'entitat, sinó per l'esport en general.
Ubovic, de la seva banda, no s'ha pronunciat públicament. En l'àmbit esportiu, la derrota en el derbi per 16-14 condemna l'Estrelapul a la quarta posició i a haver-se de veure les cares amb el Barceloneta a les semifinals del play-off.
Va ser més aviat un cap de setmana per oblidar per al waterpolo sabadellenc. L'Estrelapul femení es va haver de conformar amb la medalla a l'Alent Trophy després de veure's clarament superat a les semifinals pel Kinev Kirishi.
Les russes, que van acabar proclamant-se campiones a la final contra el Mataró, es van imposar dissabte per un contundent 12-18. Tot i això, l'Estrelapul no va llançar la tovallola i l'endemà va certificar la tercera plaça imposant-se a la Roma per un clar 5-11. El tècnic David Palma aposta per girar full i centrar-se ràpidament en el títol de Lliga.
A partir de demà ja començarem a pensar en el play-off de Lliga, a veure com queda l'encreuament. Tenim partit aquí Terrassa i la tornada a Mataró, intentar acabar primeres i tenir un creuament amb el factor camp contra el quart classificat i anar a tirar endavant. I penso que si assolim el títol de recuperar aquest títol de Lliga, penso que haurem fet una bona temporada, no? Amb un equip que està en procés de creixement.
Una Lliga que reprendrà dissabte amb el duel entre l'Estrelapul i el Terrassa a Can Llong.
En futbol, el Sabadell tancarà la jornada 35 de la Lliga Smartbank a 4 punts de la permanència. Tot i l'empat de divendres passat a Fuenlabrada, el cap de setmana ha deixat resultats gens favorables per l'equip d'Antonio Hidalgo. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Els dos partits previstos per avui, el Leganés-Ponferradina, que per cert està en marxa des de les 7, i l'Almeria Espanyol, a partir de les 9, no afecten a la part baixa. Pràcticament tots els rivals directes han puntuat i fins i tot conjunts com el Castellón, que rebia el Mallorca, Castàlia, van poder sumar 3. Una de les excepcions va ser el Lugo, que amb la derrota per 1-3 davant el Corcón ha fulminat Luis César San Pedro, sent ja el tercer entrenador que cau en els gallecs aquesta temporada. Sigui com sigui, la lluita continuarà aferrissada fins al final, o així s'espera. A només 7 jornades per tancar la Lliga, el tècnic del centre d'esports, Antoni Hidalgo, demana no despenjar-se.
Molt important arribar al final de la temporada viu. Ho tenim clar que és una situació fotuda, difícil, veurem com acaba la jornada i a quina distància estem de sortir, però l'equip té molta ànima, els jugadors s'ho deixen tot en moments difícils, no ha sigut un partit gens fàcil.
El centre d'esports no tornarà a jugar fins al pròxim dilluns, quan s'enfrontarà al Mallorca, la nova Creu Alta. De fet, els arlequinats s'encadenaran dues jornades consecutives a casa i en dilluns, ja que la següent serà contra el Rayo el 3 de maig.
Encara en l'òrbita del centre d'esports, aquest cap de setmana mor Mario Rolando Pini. L'uruguaià va defensar la samarreta arlequinada durant la millor època de la història de l'entitat, a finals dels 60 i principis dels 70, convertint-se en el jugador estranger amb més partits de l'entitat. I el Sabadell juvenil va fer història dissabte a la seva visita a la ciutat esportiva Joan Gamper. En l'estrena de la segona fase de la divisió d'honor per al conjunt arlequinat, els nois entrenats per Miquillador van superar per 0-2 el juvenil A del Futbol Club Barcelona.
L'encert a les àrees va ser determinant, ja que Ivan Bustamante i Eloi Pozuelo, en un espai de 4 minuts de la segona meitat, marcaven els gols. De la seva banda, els blaugrana van desaprofitar un reguitzell de clares ocasions. En moltes d'elles es van topar amb la figura del porter del Sabadell, Pol Tristan, curiosament cedit pel Barça.
Quan jugues contra el Barça, vinguis o no d'allà, sempre hi ha un punt de motivació, però bueno, al final, aquest any era un any que jo volia jugar, per això m'he vingut cedit, i l'oportunitat de jugar a mi em motiva molt per tots els partits. Sí, potser no t'hagués puntet més, però bueno, que l'equip hem sortit motivat a gairebé tots els partits i no és una excepció, o sigui, és l'actitud de l'equip, sempre.
El centre d'esports deixa el Barça a 3 punts del líder, l'Espanyol, el pròxim rival dels de Miquillador, Olímpia, aquest cap de setmana.
I a Primera Catalana, el Sabadell Nord continuarà una setmana més a la part baixa de la taula després de caure derrotat per 3-0 a Mollet. Ens amplia aquesta informació el nostre estudiant en pràctiques, Pep Benahit.
El bon inici dels arlequinats no es va traduir en gols, i els locals, en canvi, sí que van saber aprofitar les seves oportunitats. Tot i això, s'espera que aquesta setmana s'atorguin els 3 punts per l'alineació indeguda del Júpiter la setmana passada. Pel tècnic Pablo Becerril, tenir-los o no canvia molt la pel·lícula.
L'equip treballa superbé, és un grup que sempre està de bon humor, que sempre treballa bé. Bueno, nosaltres canviem molt el panorama amb els punts del Júpiter o no tenir-los. Òbviament, amb 11 punts el panorama no és dolent. I bueno, amb l'escenari d'avui era un escenari que també era possible. Avui, al final, hem de saber que som l'únic equip amb pressupost de la categoria, que l'any passat ja es va patir, que aquest any a més hi ha un procés de remodelació important de la plantilla.
De moment, els de Can Uriac es queden penúltims amb 8 punts.
I a la Primera Nacional d'handbol, el Creu Alta Sabadell es torna a apropar al descens. Els arlequinats van caure per un clar 35-27 en el derbi a Terrassa, en un dia per oblidar, ja que el Banyoles va esgarrapar un empat en el seu compromís a Montcada.
Uns resultats que estrenyen la distància dels creualtencs sobre el perill a només 3 punts. Sergi Cifré, el tècnic arlequinat, espera que la derrota a Terrassa hagi estat només una ensopegada aïllada.
A vegades no hi ha una explicació clara, però penso que ens van condemnar aquesta sortida de la mitja part els 10 primers minuts, que és on van agafar la diferència, on no aconseguien marcar, i ells ens aconseguien gol fàcil, inclús amb contraatacs directes, que durant la primera part no havien aconseguit. I en qüestió de dinàmica, sí que és cert que portàvem una bona dinàmica en partits que havíem de guanyar, que ens aconseguien treure punts, i espero que ara el Terrassa simplement hagi sigut un baix i podem seguir amb aquesta dinàmica.
Més còmode és la situació de l'Oar Gràcia, que va salvar un empat a 36 de la seva visita a Sant Esteve Sesrovires, en un duel que va arribar a perdre de 6 a la segona meitat. A 5 jornades de tancada Lliga, l'Oar es troba a la part mitjana, baixa de la taula, lluny de la zona de descens.
Menys d'un minut per 8:15, és moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dilluns 19 d'abril, recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio, però ara no marxeu perquè us deixem amb el Tribuna Preferent amb el Pau Vituri i després a 9:15 amb el Generació BCO. Que acabeu de passar un bon dia, adeu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.